diràs.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Les adolescents no fan prou activitat física. Dues de cada tres noies d'entre 12 i 18 anys no compleixen les recomanacions de pràctica d'activitat física diària indicades per l'Organització Mundial de la Salut. És una de les conclusions principals de la primera onada del projecte DESCOHORT, en la qual han participat investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya, del Campus Manresa de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. En Remy Gontier és membre del grup de treball d'activitat física del programa DESCOHORT i en volem parlar. Ell és també fisioterapeuta i professor de la Facultat de Ciències de la Salut. Molt bon dia, Remy.
Hola, bon dia.
Primer, què és exactament el que està estudiant aquest programa, el DESCOHORT?
Bueno, per posar una mica de context, sí, el DESCOHORT és una enquesta que realitzem a alumnes de la Catalunya Central. Participen 65 instituts de tota la Catalunya Central i hem enquestat uns 7.000 estudiants en total. La idea d'aquest aquesta enquesta és una mica veure com està la salut en general i els determinants socials dels adolescents de la Catalunya Central. Per tant, és una enquesta molt ampla que fan, on hi ha moltes preguntes sobre determinants de salut i socials.
I entre elles es desprenia aquesta dada que ens cridava l'atenció, que dues de cada tres noies d'entre 12 i 18 anys, vull dir que és un ventall força ampli, no compleixen les recomanacions d'aquesta pràctica d'activitat diària. És una xifra preocupant.
Home, sí, és una xifra bastant preocupant, no? Estem parlant de que més d'un 60% de les noies no compleixen les recomanacions i si mirem els nois només estem parlant d'un 40%, que també és alt, però sí que és una xifra bastant preocupant.
Uh-huh. I a més, ara dèiem per sexe, és a dir, entre la diferència entre nois i noies, però també hi ha una part socioeconòmica que hi afecta.
Sí, exacte, també, A part del sexe, també, com hem comentat abans, també l'edat influeix bastant. És a dir, que si mirem dins d'aquestes, per exemple, les noies que no fan activitat física, no? Si mirem, nosaltres enquestem gent de segon d'ESO, quart d'ESO, segon de batxillerat i fins a cicles formatius, per tant, d'això, de 12 a 18 anys. Si mirem les noies més joves, no?, amb 12 anys, veiem clarament que fan bastanta més activitat física, no? És a dir, que parlem d'un 50 i alguna % que no compleixen les recomanacions. Però si anem a noies més grans, no?, per exemple, de segon de batxillerat o cicles formatius, estem parlant d'un 73% de les noies que no fan l'activitat física necessària, no? Per tant, és un fenomen que realment, com més grans fan les noies, pitjor és el nivell d'activitat física que representa.
Mm-hmm. I més els costarà també tornar a agafar aquest hàbit. No sé si hi ha alguna raó social que faci que les noies practiquin menys esport?
Bueno, això dins de l'estudi no tenim dades que ho validin, però la meva opinió és que, a part de, per exemple, els rols de gènere que hi ha a la nostra societat, no?, en què associem més les noies a unes persones, no?, pues, bona estudiant, no?, per exemple, i quan pensem en un noi jove, pues, associem més a una persona més atlètica o més esportista, no? Però jo crec també que, per exemple, jo he estat entrenador d'esport durant molts anys, no?, amb noies, per exemple, adolescents, i sí que el que és una de les raons, per exemple, per les que les noies d'aquesta edat deixaven de fer esport era, per exemple, és que necessito estudiar, no? O no tinc prou temps per estudiar i necessito treure una molt bona nota per poder entrar a una carrera en concret, per tant, prefereixo deixar de fer esport, no? Jo crec que això també és una cosa que pot fer que amb aquesta edat hi hagi més abandono, no?, en l'esport.
Mm-hmm. Suposo que també la falta de referents femenins en els grans esports tampoc ajuda.
Exacte. És a dir, si mirem l'esport d'èlit, no?, l'esport professional, està molt marcat per, vull dir, el que es mira bàsicament són els nois, no?, menys algunes excepcions com pot ser ballar, no?, o fer gimnàsia, que aquí sí que són esport més de noies, però és veritat que la representació que veiem per la tele de l'esport és totalment masculí, no? I és veritat que aquest any això està canviant una miqueta perquè ja veiem com cada vegada hi ha més afició pel futbol femení, no? Mm-hmm. Però clar, encara queda molt per fer, no?, amb aquest tema.
Queda molt per fer, però deies que també s'estan fent coses.
Bueno, sí, és a dir, a nivell de... Jo crec que és més a nivell mediàtic, no?, que hi ha canvis, no?, que cada vegada per la ràdio, per la tele, s'estan fent molta més difusió i molta més... donant molta més importància a l'esport femení, quan fa 10 anys potser no, ni se'n parlava ni per la tele ni per la ràdio, no? Per tant, jo crec que això són coses bones que ajudaran a que les noies vegin que hi ha molta gent adulta que també fa esport i que és una cosa important i que les noies poden jugar a futbol i que això és positiu, no?
Mm-hmm. No sé si hi ha hagut alguna altra xifra, alguna altra dada que se'n desprengui d'aquest estudi, a part d'aquesta falta de pràctica d'activitat física diària entre les noies, que també sigui preocupant pel que fa a la salut dels adolescents.
Bueno, dins de l'activitat física també el que hem vist, no?, com comentaves abans, és que hi ha... una cosa que és el nivell socioeconòmic que també juga un paper important, no? Per exemple, hem vist que les persones amb un nivell socioeconòmic més desafavorit pues, fan menys activitat física. Per tant, això per què podria ser, no? És a dir, que les persones amb menys recursos fan menys activitat física. Pues, tenim diverses teories, però les principals jo crec que és, per exemple, el problema econòmic, no? Que l'activitat física pot ser el que fem dins del pati a l'escola, que aquesta sí que està... com accessible a tothom, no? Però també tenim la part d'extraescolar, no? Que en aquest cas les persones amb menys recursos segurament podrien tenir més dificultats per pagar una activitat extraescolar que sigui esportiva. Però també, per una altra banda, segurament les persones amb menys recursos o amb un nivell socioeconòmic més desafavorit poden tenir uns pares, segurament, amb horaris més complicats, no?, que potser una família amb un millor nivell socioeconòmic, i, per tant, aquestes nens o nenes doncs, potser s'han de quedar més a casa per fer tasques a casa o per cuidar dels germans o germanes, i, per tant, potser tenen menys possibilitat de sortir al pati a jugar, i això també és una cosa... que es podria millorar, no?
Uh-huh. Segur que sí, doncs moltíssimes gràcies, Remy Gontier, per haver comentat el que se'n desprèn d'aquesta primera onada del projecte d'Escort, en el que han participat, com dèiem, diferents universitats i que han analitzat aquesta situació entre adolescents de la Catalunya Central. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Bruixes és un llibre editat per Vindibus que explica 10 relats de dones sàvies i màgiques de la nostra història. L'autora és la Glòria Sabater i també la Eva Sánchez, que fa les il·lustracions. Glòria, molt bon dia.
Bon dia.
Molt contents d'haver fet amb tu aquest repàs, perquè aquí a la primera pedra hem anat repassant aquestes 4 parts del llibre. Una és l'hivern i l'aigua, en la que parla de bruixes dels primers segles, després la primavera i la terra, que és l'altre element, l'estiu i el foc, i ara estem a la tardor i l'aire, que seria l'element que lliga amb aquesta tardor. I últim capítol, el darrer. Sí, estem al segle XIX, 18-19, no, 19-20.
No, 19-20.
19-20, sí. Què ens explica aquesta part del llibre?
Ens explica la història d'una de les darreres bruixes, considerades bruixes, que és Can Mallol, la Teia de Can Mallol, que és una dona que viu en una masia sola amb la seva mare. Per tant, tenim un dels elements típics que aixecava la suspicàcia de la resta de la societat, dones que viuen soles, dones que no tenen un home que les protegeix. Ui!
Por,
fa por. I dues dones, una gran i una jove, vivint soles. La llegenda explica que hi havia aquesta masia, on vivia la Teia amb la seva mare, i una masia del costat, quan hi havia la família i un home ja gran que estava obsessionat amb aquesta dona, li feia por aquesta dona. I una de les vegades va entrar, mentre elles eren al poble, va entrar a la masia per tafanejar, i després va ser atacat per uns gossos, i a l'època creia que aquests gossos era la pròpia Teia, que es transformava en gos, perquè un dels elements que perviu encara a finals del XIX, començaments del XX, i que és típic, i ho trobem en totes les acusacions al llarg de tota la història, és la capacitat que tenen les bruixes de convertir-se en animals.
Potser també els gats, oi?
Exacte. Els gats són els familiars i es poden... A banda de que també poden passar per colar-se per les cases pels panys a les portes, poden fer... Jo vull ser bruixa, perquè, escolta, tu...
Quants de poders, eh?
Imagina't,
quants de poders.
Aleshores, encara, al segle XIX, perviu la idea de que aquestes dones que fan por precisament també perquè es poden convertir en animals. I com aquest senyor va ser atacat per un gos, es pensava que era la tella, i va ser marginada. Imagineu una dona que volia portar... Segurament tindria unes creences, que són les creences que hem anat veient al llarg de tots aquests programes, vivia sola, portar la masia li resultava difícil, perquè, i encarregar-se de la seva mare gran, perquè la resta de masies de la contrada la rebutjaven precisament per ser una dona sola. I no explico més perquè ja ho veureu.
No,
la història
no.
Passen coses, però
no
bàsicament l'essència és aquesta. És la capacitat de les dones, de les bruixes, en transformar-se, de volar i transformar-se en animals.
I a més aquesta capacitat, casualment, també de tirar endavant soles. Eh?
Que això és el que fa més por.
Dèiem, fa molta por. I, finalment, la Júlia i l'herència de la bona nada, que és una connexió amb la primera bruixa
sí,
que comença el llibre.
Sí, de fet, el recull de contes... Són reculls de contes que no ho hem dit, que ho diem ara perquè ja acabem, que està, ens guia sempre una gata, la gata Jana, que és un homenatge a la meva gata Morgana. No li podia posar Morgana perquè no, Jana és un nom molt típic de les bruixes del Pirineu, per tant, Jana. Els gats sempre acostumen a ser animals companyia de les bruixes i, per tant, qui havia d'acompanyar el lector o lectora al llarg de tots els contes? Una gata. Una gata molt simpàtica, que ja veureu. Hi ha, per tant, la gata, hi ha els quatre elements que hem vist, i el pas del temps, però al mateix temps havia de tenir la idea, la sensació de cercle, perquè el cercle és molt important. Quan tu vols fer un conjur, quan tu vols invocar a la mare, t'has d'embolcallar, has de protegir-te en un cercle. I la manera d'invocar aquest cercle és acabar amb un homenatge, és a dir, amb el lligam de la protagonista del darrer conte, al segle XX, amb la protagonista del primer conte, segle XIV. Llavors, la Júlia, en realitat, és un personatge, és una nena real, que és la neboda d'una amiga meva, de la Rosa Oliveros, que és una gran lectora, la Júlia, vol ser escriptora, i em va escriure una carta boníssima, que em deia, jo vull ser escriptora com tu, llegeixo molt, la tinc guardada, dic, hi ha esperança en el món.
Home, segur.
I que li agradava molt les bruixes, ha fet la disfressa de bruixa, i vaig dir, doncs ella serà la protagonista. Qui millor hereva de tot el saber d'aquestes dones que la Júlia. I va ser un homenatge a totes aquestes nenes que ara comencen a buscar aquestes bruixes. Està de moda el paper, la figura de les bruixes en la literatura juvenil i infantil és vivíssima. Passa que hi ha un problema. En la literatura juvenil, les bruixes són considerades com éssers immortals. Per tant, màgics. I s'enamoren d'en vampirs, que està bé, no? Però els vampirs són guapetons, ja sabem que fa... Sí. Qui no voldria enamorar-se d'un vampir? Home, a mi em faria una mica d'angunya, però...
Sí, no sé jo. Sí, però ja... sí, forma part, evidentment, dels ídols de moltes noies joves d'ara, no?
Aquest personatge. Aquest crepúsculo que ha fet tant de mal. Que era com aquest autor... Que no... Bueno, doncs, clar, si a les bruixes les considerem al mateix nivell que els vampirs, al final acabem dient que les bruixes no existeixen.
Clar, és
un producte de la imaginació.
Això és, aquí és on volia acabar jo, perquè aquest segle XXI, que estem ara vivint, se li està donant el reconeixement que mereixen aquestes dones sàvies? Tots aquests passos que estem fent, fins i tot al Parlament, d'aixecar les condemnes a aquestes bruixes, és un bon final per elles? Anem per bon camí?
Personalment, parlo de la meva idea, la meva opinió, no.
No.
Perquè el hashtag eren dones, no eren bruixes... Jo no hi estic gens d'acord. Eren dones i eren bruixes. Si realment volem homenatjar aquestes dones, les hem de col·locar en el lloc que es correspon. Per tant, hem de recordar el que dèiem al inici dels programes anteriors. Van ser condemnades per heretges. Les primeres ordinacions de tota Europa, que són les de les Vall d'Àneu, per tant, la Vall Fosca, 1424, que parlen del crim de bruixeria, les condemnen per heretges. I això ho hem oblidat. I aleshores, des del discurs de eren dones, no eren bruixes, les estem considerant unes pobres dones, marginades, pobres, pobretes meves velles, que van ser injustament acusades de bruixeria. I sí que van ser injustament acusades, però elles van ser acusades perquè vivien la seva espiritualitat d'una manera diferent. I si realment volem fer un homenatge a aquestes dones, preguntem-nos què vol dir ser bruixes. Netegem el que ho he dit moltes vegades en aquest programa.
Les connotacions negatives.
Les connotacions negatives, traiem-les, preguntem-nos aquestes dones en què creien. Aquestes dones, per què van despertar la por? I si estudiem quina cosmovisió tenien, que eren dones sàvies, que eren dones que no creien en Déu catòlic, que potser creien en la Mare Terra. Aquest és l'autèntic homenatge. No buidem de contingut, no les fem o immortals i, per tant, un personatge fictici com els vampirs o com Frankenstein, i no les tractem de condescendents. Aquest discurs patriarcal, condescendent, de senyor o... Ai, pobretes, a mi...
Sí.
Si realment vols homenatjar aquestes dones, surt del tòpic i estudia-les. Quines receptes feien? Quina és la seva responsabilitat en la transmissió de tota aquesta literatura mèdica relacionada amb les herbes? Mm-hmm. Posa-les al mateix nivell que quan estudies la medicina medieval transmesa a través de les universitats. Reivindica la seva funció i el seu paper transmissor de cultura.
I el seu coneixement.
I el seu coneixement, clar. No diguis, pobretes meves, és que, clar, passaven per aquí. Oi que els càtars, ara no diem, pobres, van ser acusats, mira, oi que no? Oi que els estem homenatjant pel que eren? Eren uns cristians que no eren catòlics, i des de la perspectiva catòlica van ser tractats heretges. Les bruixes eren heretges, també. Quan ens diuen que eren adoradores del diable, preguntem-nos, en realitat, a què estaven adorant. Aquestes coves, aquesta sororitat, aquest lligam amb cultes ancestrals de la mare. Potser és que no interessa. No interessa saber que encara ara, avui dia, hi ha bruixes. Perquè hi ha bruixes, companyes meves.
A veure les ailes.
A veure les ailes. Que viuen al marge d'aquestes creences patriarcals, perquè els monoteistes, els monoteismes cristià, jueu i islàmic són patriarcals. Posem un senyor, o que és el Déu, i hem expulsat a totes aquestes creences que tenen a veure amb la feminitat. Recuperem aquest culte a la feminitat.
Doncs des d'aquí també el nostre petit homenatge, reivindicant aquest llibre, Bruixes, 10 relats de dones sàvies i màgiques de la nostra història, de la Glòria Sabater, amb il·lustracions de la Eva Sánchez, i publicat per Vinti Books. Us el recomanem molt, una joia, i un plaer haver-te tingut aquí també,
Glòria. El plaer és meu, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu, bon dia.
La primera pedra @racu.cat. Started with your hips, so I moved up to your lips to take a chance, ask for a dance, 'cause you're the cutest thing on this side of the world.
El curs ja fa unes setmanes que ha començat i els mestres ja comencen a conèixer una mica els nostres fills. És el moment d'estar molt atents per tal de detectar qualsevol dificultat que es pugui presentar a classe. Avui volem saber com detectar els diferents trastorns d'aprenentatge i ho fem amb la psicòloga infantil i responsable del centre Ludum, l'Avi Sisquella. Avi, bon dia.
Molt bon dia, Noé.
Amb aquestes setmanes, no sé si es poden intuir alguns senyals que ens indiquin que el nen té alguna dificultat.
Per part dels mestres, el tutor que acaba de conèixer un nen, doncs sí, ara potser ja comences a veure-li alguna dificultat, però cal dir que els pares, que porten 3 mesos intentant fer els deures d'estiu amb els nens, o que intenten posar-se a llegir, o veuen que el nen, doncs, fàcilment es distreu ja fa dies, ja fa setmanes, o potser ja fa anys que comencen a intuir que aquest nen o aquesta nena tenen alguna dificultat ja.
I quins són els principals trastorns d'aprenentatge amb els que ens podem trobar i, de fet, quan hauria de saltar l'alarma?
Clar, aquesta és una pregunta que ens podria donar per 3
Exacte.
Programes més, segurament.
Segur.
Els principals trastorns de l'aprenentatge, els més freqüents, diríem així, són el TDAH, que és el trastorn per dèficit d'atenció. Després està la dislèxia, que inclou el trastorn de la lectura, el trastorn de l'expressió escrita i el trastorn del càlcul, que és la discalcúlia. Tot el que hi hagi dis davant és trastorn o dificultat i calcúlia. Per tant, dislèxia, dificultat amb la lectura, disortografia, dificultat amb l'ortografia, i discalcúlia, dificultat amb el càlcul. I després estaria el trastorn del llenguatge, que afecta a l'àrea només específica del llenguatge.
Hem d'estar atents també a casa per tal de comunicar sospites a l'escola, és a dir, potser que ens n'adonem nosaltres abans que a la mateixa escola i de fet després hauríem de tenir un diagnòstic perquè pot ser que sospitem i que no hi hagi res també.
Exacte, això no és cap cursa, d'acord? Aleshores, a vegades em trobo amb pares o amb escoles que diuen com és que a l'escola no se n'ha donat, no guanya el primer. Aleshores, aquí la cosa és ajudar el nen tant abans com sigui possible per evitar-li baixa autoestima, baixa tolerància a la frustració i desànim a l'hora d'encarar-se als estudis. Per tant, sí, a casa hem d'estar pendents de com aprèn el nostre fill, com es posa a fer deures, si evita posar-se a fer deures. Tots els nens, la majoria d'ells, eviten posar-se a fer deures, però quin és el rebuig, fins on arriba el rebuig i quin és el patiment que comporta les tasques escolars de cara al nen o la nena. I l'escola igual, hem d'estar atents i en el que detectem una dificultat o fins i tot, i aquest és un senyal més d'alarma, si nosaltres hem patit aquesta dificultat, hem de demanar una opinió d'un professional per saber, per descartar si hi ha alguna, si compleix algun criteri diagnòstic d'algun possible trastorn d'aprenentatge. Que compleixi algun criteri diagnòstic no vol dir que tingui el trastorn d'aprenentatge, vol dir que compleix algun. N'ha de complir un número determinat per poder fer-ne el diagnòstic complet. Però jo sempre els dic als pares que jo prefereixo fer una descripció de com aprèn aquest nen i com el podem ajudar, que no posar-li el nom ja del trastorn, perquè els 7 anys té molts anys per endavant d'aprenentatge. Potser compleix criteris de dislèxia, però potser no ho és, o potser sí que ho acaba sent. Però si podem començar a treballar amb ell quan abans sigui possible, millor, per donar-li tècniques. I quan més petits, més divertida podem fer la sessió de reeducació. Tercer d'ESO, les sessions intentem que siguin divertides, però clar, amb la feina escolar és molt difícil, perquè hi ha molta exigència escolar ja.
I amb el diagnòstic a la mà, quin és el protocol que ha de seguir l'escola? I hem d'estar atents nosaltres també de que compleixin aquests protocols?
El Departament d'Ensenyament fa uns anys va repartir uns protocols específics pels trastorns d'aprenentatge. En el cas de dislèxia és el PRODISCAT, que és Protocol Dislèxia Catalunya, i està separat per diferents edats. I després està el protocol de TDAH. És veritat que estem una mica orfes dels altres trastorns que no tenen un manual establert pel departament, però sí que totes les escoles públiques i concertades de Catalunya tenen aquests protocols que són d'orientació, que orienten els mestres a ajudar aquests nens. I hem d'estar nosaltres, els pares, darrere, que es compleixin. Normalment, habitualment, es compleixen, però sí que hem d'estar darrere, però sempre et dic el mateix exemple, com si el nen que és miòpada porta ulleres, doncs els pares hem d'estar darrere de que el nen porti les ulleres i que se les posi a classe. Per tant, hem d'estar una miqueta, és un treball d'equip.
A casa podem fer alguna cosa també per ajudar-los?
Moltíssimes coses. Sí. Però sobretot el primer que hem de fer és entendre la dificultat del nostre fill. Hem de deixar d'exigir com exigíem abans de saber que el nostre fill té un diagnòstic. Enteneu? És a dir,
que potser probablement sigui el més difícil, oi?
Sí,
l'actitud dels pares i acceptació i
exacte, i això no vol dir deixar d'exigir, no, que clar, hi ha molts pares que és, bueno, pues ara ja, com és desortogràfic, ja no exigeix ortografia, sí, però exigeixes d'una altra forma, perquè ara ja saps que a nivell neurobiològic hi ha un funcionament diferent en el teu fill i possiblement amb tu o amb la teva parella, vale? I per tant, per això no automatitza l'ortografia. D'acord, aleshores hem d'anar automatitzant l'ortografia de forma més lenta, més empàtica i més divertida, sobretot. Hi ha molts jocs, n'anirem parlant durant tot aquest curs de jocs per treballar diferents trastorns de l'aprenentatge, però hi ha moltíssimes coses a fer i mai són pesades. Va, et faig un dictat per vuitena vegada a veure si deixes de fer faltes d'ortografia perquè les continuarà fent. Jugueu, lletregeu, sobretot.
Sí, sí, doncs jugarem amb la Sisquella. Si la voleu seguir, la podeu trobar a Instagram, @ludumcp, i també a la pàgina web ludum.cat, www.ludum.cat. Avi, seguirem parlant del món de l'educació, que és inacabable.
I tant, per sort.
Per sort. Que vagi molt bé.
Que vagi bé, Noé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, avui, precisament avui, 1 d'octubre, però de 1964, naixia Jordi Sánchez, exlíder de la ANC i de Junts a Barcelona, i que va tenir, com ja sabem, un gran paper en l'èxit de l'organització del referèndum d'avui fa 5 anys. I quina cançó triomfava a la ràdio quan ell va néixer? Doncs mireu, Pretty Woman, Roy Orbison. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no Pretty Woman, el tema que dona nom a la pel·li protagonitzada per Richard Gere i Julia Roberts, i de la qual ara se'n representa un musical condemnat a assolir el mateix èxit que la pel·lícula. Grandiós. Doncs mireu, mentre aquest tema es reproduïa a la Ràdio Mundial, aquí, Salvador Escamilla i el seu radioscop robava com podia temps a l'idioma castellà i presentava cançons com El vent, de Raimon.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, el vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum.
Tots plens de nit, buscant la llum. Una frase molt adient avui, aniversari d'aquell 1 d'octubre. El vent, de fet, la cançó amb la qual es va conèixer el valencià arreu de l'Estat. Els espais musicals, parlant de ràdio ara en general, reforçaven el contingut de les programacions. Shows com el Radioscop s'estenien arreu quan la FM només era un projecte. De fet, la música en renovació total de l'època, a principis dels 60, feia estralls amb l'inici de festivals, com el de la Cançó Mediterrània, que presentava Federico Gallo a Barcelona. Un any abans, aquest festival donava el primer premi a una cançó en català, Se'n va anar, interpretada per Salomé i el mateix Raimon. Aleshores, hi participava el públic amb el seu vot. En edicions posteriors, l'opció pública es va anul·lar enmig d'una gran polèmica, un gran rebombori. Tot arran de la victòria d'aquell Se'n va anar.
El vent del món.
La primera pedra.
Ara cap al sud-est asiàtic, sobre l'oceà Pacífic, a les Filipines, una de les zones amb major biodiversitat del món, format per 7.641 illes, que es diu ràpid, i amb la seva capital a Manila. Avui volem anar-hi acompanyats de la nostra companya d'informatius, la Laia Framis, que ja ha estat aquest estiu. Laia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, moltes ganes d'anar a les Filipines d'entrada, no és aquí al costat. És a dir, el vol ja, no sé què vas trigar tu, però un mínim de 16 hores...
És un vol llarg, perquè si agafes la bola del món, te'n vas just a l'altra banda. Vull dir que te'n vas a l'altra punta de món, per tant, és un vol llarg, és un peatge que has de pagar abans d'anar de vacances. Vam agafar dos vols, un de 7 hores fins a Doha i un altre de 9 després fins a Manila. Per
encara,
tant, sí, són 16 hores.
He vist trajectes molt més llargs, no? Depèn d'on facis escala.
Sí, aquest també, l'escala va ser curta, per tant, res, assumible. Dormint tot el vol, llegeixes una mica un parell de pel·lícules i ja hi ets.
Exacte, doncs un bon llibre seria una de les primeres coses que posaries
a
la maleta.
Exacte, totalment, recomanable.
El vol normalment acostuma a ser el més car. Llavors, jo no sé si val la pena que sigui un viatge preparat amb temps, perquè si ho fas amb temps trobaràs costos més baixos o no?
Jo crec que el vol realment és el més car d'aquest viatge, se n'endú bona part del pressupost, i jo recomanaria molt mirar-ho amb temps, posar-se les alertes de Skyscanner, que és aquest buscador de vols, i anar mirant també a veure quines escales són més recomanables. El Jordi Armenteres, també company d'informatius, també hi ha anat aquest estiu.
És veritat.
I ell, per exemple, va fer escala a Atenes.
Us vau trobar, no?
No, ens vam creuar a l'aire. Quan nosaltres tornàvem, ell estava anant cap allà. Això sí. Llavors, anar mirant els vols, perquè realment l'estalvi pot ser important agafat amb temps. Nosaltres vam agafar al febrer i vam volar al juliol.
Què us va costar aproximadament? Què pot costar un vol? Jo no sé si el veu trobar car o econòmic en referència a altres viatges.
Ara em fas dubtar.
Viatges.
Jo diria que ens va costar, no arribava als 800 euros.
Està bé, no? Per ser les hores de vol, etc.
Està bé, i més per ser a l'estiu, que també és l'època més cara.
Quina època hi vau estar?
Hi vam estar al juliol.
Juliol.
Sí, tres setmanes al juliol. Sí que ens deien que, mirat amb temps, encara es podia arribar a trobar més barat, tot i que també havíem vist vols molt més cars. Per tant, mirar-ho, jugar amb les dates i paciència i temps, anar mirant.
Ja avancem que el vol serà el més car del viatge, però ara em deies que vam coincidir amb l'Armenteres fronteres, per què vau triar Filipines? És a dir, què té Filipines que aquest estiu justament coincidissin dues persones de la ràdio i si feia temps que era un viatge desitjat?
Doncs mira, la veritat és que no. Nosaltres aquest estiu teníem moltes ganes de fer un viatge així de paisatge, de natura. Ens agraden molt les platges, el que és la muntanya, la selva. I de fet estàvem mirant Costa Rica. Però així amb un sopar, un familiar que viu a Taiwan ens va dir, mireu-vos Filipines. I vaig dir, però Filipines? Dic, no sé què hi ha a Filipines. Tu mira tu abans de decidir-ho. I realment vam començar a mirar i és espectacular. O sigui, la gamma de paisatges que té un, això com deies, no? Són 7.000 illes, té unes platges de sorra blanca increïbles, amb palmeres. Si t'agrada fer snorkel o fer busseig, vull dir, pots nedar amb balenes, veus peixos de tots colors, coralls increïbles, tens l'opció de veure el tauró balena, que és un tauró que es veu en molts pocs països del món. Se'n diu tauró, però de fet és un peix, i diuen que és el peix més gran del món. Pot arribar a fer 15 metres.
Caram, agressiu?
No, gens. Menys mal. És la gràcia que té. Que li diuen el Gentle Giant, que vol dir gegant gentil, i pots nedar al seu costat. De fet, vam estar nedant a un metre d'aquell bitxo, ja em perdonareu, però
no?
De 12 metres, en vam veure 3, els teníem al voltant. Impressionava moltíssim, però clar, és increïble veure aquella bèstia nedant allà al teu costat, és preciós.
Has omplert el teu Instagram de fotografies?
Si preguntes la redacció d'informatius et diran que sí. Jo crec que encara vaig penjar poques per les fotos que vam arribar a fer, perquè a més a mi m'encanta.
Tot era fotografiable, no?
Molt, clar, és un lloc molt de paisatges, de colors. Vam tenir molta sort també perquè aquest any vam trobar molt poca gent. El que ens explicava la gent d'allà és que és un país que començava a arrencar el turisme abans de la pandèmia, que això els hi va troncar tot. A més, el 2021, a finals del 2021, els hi va passar un tifó que els hi va arrasar part d'algunes de les illes que són més conegudes. Llavors ens hem trobat aquest any doncs pràcticament sols a moltes
dels
llocs on hem anat. També ens deien que és un lloc amb molt turisme xinès. Ara els xinesos estan tancats a la Xina arran de la pandèmia, que no poden sortir, i això, mira, en aquest cas ens ha jugat a favor.
I tant. I ara deies, estem parlant tot el en plural, tu hi vas anar en parella, o ho recomanes per anar en parella, per anar en família, per com? Per anar amb amics, com ho recomanes? Que és un viatge per què?
Clar, això que dèiem, no? És un país que potser no està molt desenvolupat a nivell turístic. Allà ens deien que potser és com Tailàndia fa 15 o 20 anys enrere, no? El paisatge ve ser aquest, però la infraestructura turística potser no és tanta. Llavors, no sé si el recomanaria per anar-hi amb nens, potser, per anar-hi amb família o per anar-hi amb persones molt grans. Tot i que allà ens vam trobar de tot, això també és cert. Jo sí que recomanaria, doncs, això, un viatge per anar amb parella o fins i tot amb amics, per què no? Això sí, claríssim, un viatge per anar si t'agrada la natura,
clar.
Si t'agraden els paisatges, si t'agraden les activitats d'aigua, hi ha moltíssimes cascades també precioses. Si ets més d'un viatge, doncs potser més cultural, doncs potser no és el país on gaudiràs més, crec.
Mm-hmm. Allotjar-se on? Perquè hem dit que el més car era el vol, l'allotjament, trobarem allotjament digne i econòmic?
Hi ha allotjaments de totes les gammes. Realment et pots gastar el que vulguis. Això sí, tot és molt econòmic comparat amb els preus d'aquí. Llavors, pots trobar allotjaments, per 5 euros la nit.
Caram.
Els pots trobar. Si te'n gastes 20, doncs tens un allotjament preciós, d'aquells que veiem els catàlegs turístics, doncs potser amb una piscina, no? Una cabana, just al costat del mar. Oh. Però clar, per 20 euros la nit.
Quines ganes, Laia, ens estan agafant. No sé, alguna recomanació per la maleta? Hem de posar alguna cosa especial?
A banda del llibre que dèiem...
Sí, el llibre, és veritat, ja me'l deixava jo.
Claríssim. Banyador, perquè et passes realment tot el dia de platja en platja, de cascada en cascada. Unes sabates per caminar, perquè també hi ha llocs molt xulos per fer excursions. El repel·lent de mosquits, això és bàsic, no tot arreu, però hi ha llocs que sí que és clarament necessari. I la crema del sol, perquè una cosa que ens va cridar molt l'atenció els primers dies que estàvem allà era com, per què no hi ha ningú amb una tovallola a la platja? Tenen aquestes platges precioses i la gent o està a l'aigua o està més allunyada.
Està molt bé, perquè no prenen el sol, potser com nosaltres, no?
Doncs no prenen el sol, perquè el sol escalfa moltíssim allà. No pots estar gaire estona a ple sol, perquè és que et crema la pell, realment és increïble. Estàs molt bé a l'aigua i estàs molt bé a l'ombra, però a sol directe, això, ja et dic, al cap de dos dies de provar-ho va ser com... Ja ho hem descobert.
Tu vas anar al juliol, ja ho hem comentat, però recomanaries alguna altra època que seria millor que el juliol?
De fet, el juliol és just al principi de l'època de pluges. Nosaltres vam tenir sort, ens va caure allò... Bueno, un dia realment vam tenir de tempesta, la resta van ser quatre gotes. Sí que recomanen anar-hi al que per nosaltres seria l'hivern-primavera, que és l'època més seca i on tens menys opcions de que et plogui. També és veritat que també és l'època on hi ha més turisme. Potser per a Europa no és època de vacances, però a l'Àsia sí, és el seu estiu. Per tant, també trobes més gent. Hi ha llocs com El Nido, que potser és el lloc més conegut, és l'arxipèlag més conegut, perquè s'hi han gravat moltes pel·lícules, que allà és igual quan hi vagis, perquè hi havia gent. També ens vam trobar nosaltres al juliol. És aquell lloc concret que és molt turístic, però que s'hi ha d'anar, perquè són unes illes espectaculars.
Doncs ja sabeu, ara tenim temps, si volem fer-ho l'estiu. Tenim molts mesos per davant per poder trobar aquests vols econòmics, que serà el que tindrà més pes en la nostra butxaca, per fer aquest viatge a les Filipines, que l'hem fet de la mà de la nostra companya d'informatius, de Laia Framis. Moltíssimes gràcies, Laia.
Que vagi bé.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Parlem de tendències i, tot i que no hi ha dades oficials, cada vegada hi ha més població vegetariana, vegana o flexitariana, sobretot entre la població més jove. Ja no és només una qüestió de dieta, es tracta d'una manera d'entendre i de veure el món, d'una militància. Però això vol dir moltes vegades renunciar a molts gustos i a molts aliments. Aquest agost, l'empresa Current Foods, fundada per la catalana Sonia Hurtado i l'americà Jacek Prus, han presentat dues propostes 100% vegetals i que s'acosten en gust i en textura al salmó i la tonyina. Gust a mar 100% vegetal. Sergi Martínez és el director d'operacions de Current Foods a Europa. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Teníem hamburgueses vegetals, per tant, no li podem dir carn, però sí que tenia aquestes textures similars a la carn. Però, en canvi, amb el peix costava molt. Fruit de 2 anys treballant per aconseguir aquest producte 100% vegetal amb gust i textura de salmó i tonyina, és el que han aconseguit ara Current Foods. Déu-n'hi-do, 2 anys treballant amb això, no?
Sí, sí. Al final, bueno, llevamos 2 años, un poquito más incluso, desde que empezamos a trabajar con la fórmula. De hecho, fue Sonia, la propia Sonia, la que empezó a desarrollar la base del producto. Y yo me uní unos meses más tarde y a día de hoy prácticamente te podría decir que la fórmula que validamos como la primera que estaba correcta a nivel de producción era la número 402.
Caram.
Imagínate el camino que ha habido hasta aquí.
Ajá, a més heu aconseguit que, per exemple, la revista Time us inclogués dins les 100 millors invencions del 2021. Què va suposar per vosaltres?
Bueno, pues en primer lugar fue como el primer reconocimiento a que lo que estábamos haciendo era algo relevante, que es sobre todo lo que al final queremos, ¿no? Que los productos que estamos desarrollando tengan un impacto en la salud de los océanos y que luego sea algo que a la gente le guste, con lo cual que se nos reconozca en una revista como de tal calibre, pues fue algo súper, súper motivador para todos.
Perquè quan parlem de Current Foods i parlem d'aquest salmó i d'aquesta tonyina, que no són ni salmó ni tonyina, de què estem fet? Què mengem quan mengem això?
Pues mira, la base del producto es proteína de guisante. Que en primer lugar fue una elección que creíamos muy, muy correcta porque, como sabréis, la mayoría de productos de este tipo, alternativas vegetales a la carne y al pescado, la mayoría se hacen con soja todavía, y esto pues tiene problemas de los alérgicos a la soja, con lo cual escoger el guisante era la prioridad al principio. Y luego, aparte del guisante, pues utilizamos diferentes tipos de algas y microalgas, que son los que aportan el sabor y le aportan, por ejemplo, el omega 3, que es lo que también consumimos con el pescado tradicional y es lo que esperaríamos de una alternativa vegetal. Tiene también extracto de tomate, en este caso licopeno para el tema del color, y con extractos de patata y de fibra de bambú conseguimos una textura que creemos que es bastante parecida a tanto el salmón en crudo como el atún en crudo.
¿Satisfets d'aquest resultat, de com està sent rebut aquest producte?
Sí, llevamos poquito tiempo aquí en España. Ahora mismo llevamos más tiempo en Estados Unidos. Allí el producto se lanzó hace un poquito más de un año y bueno, hemos alcanzado prácticamente, si no me equivoco, a día de hoy 20 estados allí. Y aquí, para lo poquito que llevamos, al final el producto se está vendiendo en la Sirena desde hace un par de semanas. y prácticamente sin haber hecho ninguna campaña de marketing ni ninguna acción publicitaria, está yendo muy bien. La gente que lo prueba, tanto veganos como vegetarianos, flexitarianos y simplemente cualquier persona que quiere probar algo diferente, ¿no? Y que quiere quizás huir de los problemas que pueden estar asociados al consumo de pescado, pues yo te diría que el 95% de la gente está apreciando algo muy bueno. Están sobre todo muy muy contentos con cómo ha quedado la textura, que nosotros también, la verdad, y vaya.
¿Actualmente está trabajando en más sabores?
Estamos tratando de mejorar, digamos, todos los aspectos organolépticos del producto y sí que estamos trabajando con diferentes versiones de preparaciones de atún y salmón.
Doncs estarem pendents d'aquests nous productes que amplien la varietat de gustos per als vegetarians i vegans. Moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Parlem de ciència amb en Jesús Porroy. Ell és doctor en biologia i emprenedor biomèdic que des de fa anys connecta el món de l'empresa amb el de la recerca. I volem parlar aquesta temporada de com l'activitat científica surt de l'entorn acadèmic i afecta en la nostra vida quotidiana. Jesús, molt bon dia.
Molt bon dia.
I un dels primers passos, perquè seguirem un fil conductor durant aquest curs, així ho hem decidit, és triar una carrera universitària. Els alumnes que comencen a la universitat estan justament en els primers dies, si és que alguns potser fins i tot no han començat. Però què és el que fa que algú triï una carrera científica?
És... Al final, com totes les coses que es fan en aquesta època de la vida, és una cosa vocacional. La gent fa les carreres en general perquè vol, perquè li agrada, no? I la principal motivació per les carreres científiques... hi ha dos elements a la ciència. La ciència té un element d'explicació del món, d'explicació de la realitat, val? I, per tant, hi ha coses que no sabem i volem saber. Per tant, hi ha un element d'explicació. Però la ciència també... té un element de transformació, de que un cop que saps com funciona aquest sistema, pots intentar canviar-lo. I pots intentar, doncs, curar una malaltia, pots intentar protegir un ecosistema, o pots intentar aconseguir uns dispositius que facin unes coses que ara mateix no podem fer, no?
Normalment hi ha totes dues motivacions,
sí,
no?
Sí, 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 a veure, no és una distinció, no és una branca que diguis o t'interessa explicar o t'interessa transformar el món, no? De fet, el Richard Feynman, que va ser Premi Nobel de Física, té un llibre que es diu El plaer de descobrir coses, The Pleasure of Finding Things Out, que és el que a ell el motivava. Perquè com a físic, doncs, és que jo vull saber com funcionen les coses, no? I, per tant, el fet d'aprendre ja és una motivació suficient perquè algú decideixi començar ara una carrera de física. Però en paral·lel amb això, hi ha també la necessitat, les ganes de transformar. Això es veu molt amb les carreres que tenen a veure amb coses mèdiques, val? Perquè algú que fa una carrera de medicina o de, diguéssim, relacionada amb cosa biomèdica, està clar que a l'altra banda hi ha pacients, no? I no tothom podrà curar malalties, però està clar que la motivació per començar segons quines carreres tira més cap a la part de transformació, cap a la part d'explicació.
Segur que sí. De fet, ara és una època en la que molts alumnes han hagut de triar, per exemple, batxillerat científic o social. Estan començant a definir cap a on volen dirigir la seva carrera professional.
Sí, això és una època molt inquietant. És una llàstima, no ho sé.
És molt inquietant, perquè moltes vegades costa que un mateix respongui això que estàs dient tu ara, no? Sí, què vull fer jo? És a dir, cap a on vull decantar?
A mi em sap greu, i entenc que és molt difícil quadrar tot això, però em sap greu que a partir d'una edat ja algú no torni a veure mai més química. Mm-hmm. Mai més. Tens, jo sé, 13 anys, 14 anys, i ja tota la química que saps és tota la química que sabràs, no? I, o jo sé, o literatura, eh? Vull dir que hi ha...
Sí, sí, per tots dos cantons
hi ha... És cert que hi ha assignatures troncals, de matemàtiques i llengües i això, que només faltaria, però que després hi ha moltes combinacions que deixen de ser possibles. Mm-hmm. I, per tant, la necessitat de fer aquesta tria a l'adolescència, que en realitat és molt difícil tenir les coses clares, segurament fa que molta gent perdi oportunitats de, simplement de saber, no per guanyar-se la vida treballant de químic o de farmacèutic, però de saber més coses sobre el món que ens envolta.
Mm-hmm. I molt necessari després també per viure en coherència
per prendre decisions.
Prendre decisions importants, sí, està clar. Doncs des d'aquí volíem explicar una mica això, què és el que motiva els estudiants i fer aquesta diferència. Explicació, els estudiants busquen explicacions, respondre a aquelles inquietuds que tenen, però també molts d'ells busquen transformar el món.
Sí, cada vegada més molta gent... A veure, sempre, la gent jove sempre ha volgut transformar el món, però que es veu molt clarament, quan jo vaig a escoles, instituts i així, que molta gent està preocupada per coses i vol saber com les pot resoldre, no? Tots aquests problemes que veiem a les notícies, i que alguns d'ells, no tots, però alguns d'ells poden tenir solucions basades en la ciència, o com a mínim una part de la solució té a veure amb la ciència i la tecnologia.
Estaria molt bé que aquestes ganes de transformar el món i ganes de preguntar-nos durés per tota la vida, eh?
Sí, sí, a veure, és una gimnàstica, això, s'ha d'anar practicant. Sí, sí.
Doncs des d'aquí el nostre crit, que tots entrenem aquestes voluntats i aquesta inquietud per saber que es té a segons quina edat i que a vegades la perdem, però des d'aquí demanem que no la perdem mai, que no la perdem mai, pel bé també del món científic. Doncs moltíssimes gràcies, Jesús, seguirem més endavant
moltes
amb més preguntes
sobre
ciència.
Fins una altra.
Fins una altra. Avui dissabte anem al cinema. Joan Maria Moros, bon dia.
Bon dia.
Una pel·lícula espanyola.
Sí.
No diré res més, jo. T'ho deixo per tu.
No diré res més?
No diré si em sembla bona idea o no.
Jo crec que sí.
Sí.
Perquè és bastant bona.
Doncs,
es va estrenar fa una mica més d'una setmana, la setmana passada, i explica una història que t'haig de dir que jo no la coneixia personalment, que és d'una coordinadora de presos que hi havia... a les presons espanyoles quan es va morir Franco i els primers anys de la nova vida democràtica que hi havia a l'Estat. Aquesta coordinadora, Coppel, el que va fer era intentar que es posessin d'acord determinades presons de tot l'Estat per fer accions i reivindicar millores en tots aquests centres penitenciaris i en la política penitenciària que hi havia a la nova democràcia que tot just estava començant en aquells moments a Espanya. La pel·lícula es diu Modelo 77.
Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras.
Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso, no tiene sentido.
Aquests dos que escoltem són els principals protagonistes de la pel·lícula, Javier Gutiérrez, que ja porta un temps a la presó, i el Miguel Hernán, que tot just hi està entrant ara, una vegada l'han detingut per robar calés a la seva empresa. Els va entrevistar el Basté la setmana passada, amb l'Hernán i també amb el director, amb l'Alberto Rodríguez, que ja coneixíem d'altres pel·lícules, algunes de les quals havien tocat, diguem-ne, que temes bastant delicats en aquests últims anys, 30 o 40 anys, de la història d'Espanya, no? Entre altres, L'Hombre de las Mil Caras, de la qual ja m'han parlat, que és la d'any 2016. També hi ha pel·lícules, diguem-ne, que toquen més la branca policial, Grupo 7 o La Isla Mínima. I la pel·lícula, t'haig de dir que està molt bé. Hi ha part que està rodada a la Model, el que passa que determinades escenes, per exemple, la Model vista sencera des de l'aire i veient després també la ciutat de Barcelona, aquests retocs, el que et permeten veure és cap a la segona part de la pel·lícula, i això perquè no pots posar en aquell moment la pausa, perquè clar, estàs al cine. I jo et diria que hi ha una cosa que dius, ai, això no m'ho han esborrat.
Ah, però, vols dir
però...
que...
No, és a dir, a veure...
Sí, sí, que imagine, tingut en compte que allò
no és la torre Maf ni les torres. Però jo crec que hi ha un element, però és dura una dècima de segon.
Farem aquesta picadeta d'ullar a l'oient, a veure si ho trobem.
A veure què tal. Però la pel·lícula està molt bé. És a dir, explica la història de com es va creant, és a dir, l'Erran entra a la presó Model, l'any 76, i a partir d'aquí ell té molt clar que, escolta, que no hi ha de ser, que és un error que estigui a la presó, i a partir d'aquí va veient quin és el funcionament que hi havia en aquells moments, quines eren les... és a dir, les hòsties, parlant clar, que no? Que fotien tota la gent que estava a càrrec de la presó, els policies, etc, amb tots els que entraven quan no complien amb la seva llei. I el que fa és, a partir d'aquí, escolta, això no pot ser, el que s'han de reivindicar, que també hi ha uns drets per part dels presos. I això és el que va fer Coppel. A partir d'aquí veiem aquesta negociació que fan. Ells el que volen és que hi hagi una amnistia, tenen també l'ajuda de determinats advocats, no els primers que hi ha, sinó després quan troben uns advocats que són més sensibles, diguem, amb el tema, o que creuen més amb això, que volen aprofitar els aires de canvi que porta la democràcia cap a la resta de l'Estat. Però està molt bé. És a dir, jo crec que el Rodríguez ha fet una pel·lícula que és molt, molt, molt xula, passa molt bé, no tens en cap moment la sensació, o com no la vaig tenir jo, de que la pel·lícula s'està allargant i tal, i jo crec que és absolutament recomanable. A veure, també hem de tenir clar, anem a veure una pel·lícula que està ambientada en una presó, per tant, en algun moment pot ser que sí que tanqués els ulls de la bestialitat amb què hi ha, de les coses, dels cops de puny, del maltractament, etc, etc, etc.
Sí, sí, però és que és que
això
és
el que, sí, per tant, a més, la pel·li està basada en inspirada en fets reals, per tant, escolta'm, a partir d'aquí, jo crec també que està molt bé que determinades històries s'arribin a saber, per molt que faci ja molts anys que això va passar, no? Perquè, vaja, vull dir, la realitat hi és. I ja et dic, a mi m'agrada molt l'ambientació i també com està estructurada. En algun moment sí que, no oblidem, és una pel·li comercial i que sí que té alguns punts que dius, però en globalitat jo et diria que crec que podem sortir bastant satisfets del cinema.
Doncs escolta'm, avui hi anirem.
I aprofitant que la setmana que ve és la festa del cinema, que són 4 dies, doncs jo crec que aquesta...
Doncs fas bé de recordar-ho.
De ser, sí.
Aquesta hauria de ser una de les pel·lícules.
Sí,
Modelo
segur.
77.
Sí.
Doncs ja la tenim. Demà sèrie televisiva.
Que també és
demà...
espanyola.
Per això, sí, avui fem...
I diferent, aquesta com que... vas inspirar tu a que la veiés, doncs...
Sí, jo crec que és molt maca, diria, no?
Està bé, està bé, està bé.
A veure.
Està bé, està bé.
Doncs això serà demà.
Això serà demà.
Fins demà.
Que vagi bé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
És que no parla... m'encanta aquesta cançó.
Ja ho veig, eh? Estàs molt. En èxtasi.
Em dona subidon.
Bueno, doncs aprofita tant, perquè la sentiràs encara durant uns quants mesos, fins que no tinguem la nova cançó del Regne Unit, perquè no oblidem, gràcies a lo bé que va fer aquest home, el Sam Ryder, i a cada segon lloc i a la guerra, no ens enganyem, aquest any Eurovisió serà el Regne Unit.
Sí, senyor.
Per tant, farem bullir l'olla. I recorda que teníem 7 ciutats finalistes. Però aquesta setmana la cosa s'ha reduït a 2. Són Liverpool i Glasgow. Ara només falta que s'acaben de revisar les candidatures, l'estat dels estadis, del transport, de la logística...
En tens una de preferida, tu, o no?
Jo... D'acord. Jo aposto per una de les dues, però t'ho diré al final. Perquè abans
a veure...
he pensat de fer un joc.
Ah.
Sí. Aquí els representants i responsables d'Eurovisió ja decidiran cap on ha d'anar. Però nosaltres també podríem fer una tria de la millor de les dues a partir dels músics que han portat al Festival d'Eurovisió.
A veure.
T'agrada?
M'agrada molt.
Doncs va, per aquí guanya. Candidat per Glasgow. Aquesta és Lulu, que representava el Regne Unit l'any 1969. I no t'ho perdis, perquè va guanyar empatada amb 4 països.
Caram.
I una d'elles era Espanya. Saps que sempre es parla Vivo Cantando, sí. Va guanyar... Sí, és veritat que va guanyar, però eren 4 junts.
Eren 4.
Sí, era França, Països Baixos i Regne Unit i Espanya. Aquesta és la del Regne Unit.
Ah, senyor.
Puntito per Glasgow, vale. O no?
Home, aquesta... Si m'agrada, aquesta.
Tu manes?
No.
D'acord, doncs un moment fora. Anem cap a la segona, val, cap a Liverpool.
Cause I've got love enough. Yes, I...
La ciutat dels Beatles no va portar ningú a Eurovisió fins l'any 1980. Cantaven aquestes... Això eren dues noies, es feien dir prima dona, i la cançó es diu Love Enough for Two. Què hi dius? Votes per Liverpool?
Liverpool,
sàpigues.
Aquesta sí.
I els hi va anar molt bé, van quedar segons.
Hombre... I aquesta?
No, és dels 80, per si no t'ho havia traduït.
Una mica,
amb aquests organillos i aquestes coses. Segons sí, representant de... nascut a Glasgow del festival, va ser l'any 1987. Es diu Ricky, i ell era taxista.
Ah.
Evidentment, també sabia cantar. I va arribar amb tota la seva il·lusió, però el pobre va decebre bastant el país, perquè tot i que va quedar 13... Llavors el Regne Unit encara no havia quedat mai tan malament, entre cometes.
Mm.
Per tant, el pobre noi es va quedar bastant xof.
És que t'he de dir que no li donaria punt, eh?
No li dones a punt.
No, em sap greu, eh? Perquè em sap que va perdent Glasgow. Oi?
Bueno, ja veurem com acaba la cosa.
A veure, va. Què més?
Va, som-hi. Tornem cap a Liverpool.
Qui és aquesta?
Doncs aquesta és Sonia, la que ella cantava Better the Devil You Know l'any 1993, que realment li va anar bastant millor que a Ricky. Ella era la segona liverpoolenca, si és que es diu així, que anava a Eurovisió i va quedar segona.
Mm.
I tu què hi dius?
Ai, no sé. Bueno, va, sí, també, un punt.
Sí, també, un punt. Doncs au. Cap a Escòcia una altra vegada.
Aquest és un home.
Aquest és un home, hem tirat una mica enrere. Això va ser l'any 1988. I és l'última vegada que una persona nascuda a Glasgow participa al concurs. Ell es diu Scott Fitzgerald, cantava Go, i la veritat és que van anar molt frec a frec perquè semblava que guanyaria, però és l'any que també participava Celine Dion.
Mm, que tenia una competidora molt...
I contra Celine Dion no es podia guanyar, no, així que no. També va quedar segon.
Va, doncs aquest li donem un punt, també.
També li donem, és
Que, em sembla que si no, Glasgow no tenia
bueno, doncs,
teníem a zero, oi?
Glasgow en té un, Liverpool en té dos...
Ai, a veure, va.
Quasi que ho té fet. Però ni que sigui per quedar bé, deixem pas a l'últim candidat, l'últim de Liverpool. Va. Que et podrien sonar aquests, eh?
Sí, és que fatal, no? Sona molt malament, això. És que sembla que estigui desafinat.
Tu te'n recordes l'any passat que vam fer un especial de desastres a Eurovisió?
És que aquesta em sona que va ser una de les grans desastres. Que...
Aquesta era una de les grans desastres.
Que el millor és que no coordinava el que sentia.
No coordinaven res.
Però vull dir que hi havia una cosa tècnica, també.
Aquests eren els Gemini.
Perquè per fer-ho tan malament gairebé que ha de passar alguna cosa,
sí,
no?
Sí, jo crec que ells deien que no se sentien bé els auriculars.
Clar, segur, havia de passar una cosa així.
Però els experts diuen que és que ni sentim-t'ho, ni no sentim-t'ho, ni malament. És un desastre arribar a fer això. De fet, pensa que aquesta gent tenen l'honor dubtós de ser els primers anglesos amb 0 points de la història. Però bueno, escolta'm, són nascuts al mateix a la capital del pop i havíem d'incloure'ls. Tenim els 6 participants, 3 de Glasgow, 3 de Liverpool.
Val.
No sé, Gemini's els votes o no els votes?
No, aquests no.
No els votes. No, bueno, no. Igualment, acabes donant la victòria a Liverpool.
Val.
En dos. Per tant, ja veurem.
Ara, doncs, escolta, que ens facin cas. Que Liverpool, sí. Ja ho hem decidit.
També t'he de dir una cosa, eh? Si que féssim més mirant en funció de com han quedat el festival, ens hauria guanyat Glasgow. I, de fet, jo crec que també té bastants punts, que m'ho preguntaves abans.
Sí.
Més que res perquè són els que primers es van posar les piles, ja van reservar un estadi, ja van començar a fer els deures. Tan bon punt va acabar el festival i van pensar que Ucraïna potser no celebraria. Mm. Volem què passa.
A veure. Doncs, escolta'm, Dani, treu això, no? Ho traiem, va. Jordi.
Doncs treu.
Ara, oh, quin descans.
Vale, fem una cosa.
Què?
Quina t'ha agradat més?
De totes les cançonades?
Sí.
Home, la primera.
Doncs sou. Pobre, que no és ni de Glasgow ni de Liverpool.
Igual. Acabem amb aquesta, Jordi. Doncs escolta'm. Per tancar, donem les gràcies a Marga Ortuño, Dani Simón i Pau Canyes i a tu també, Jordi Ramos. Ens trobem la setmana que ve, no?
Aquí estarem.
Vinga, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia. Black holes, nothing but space, man.